entre cometes, donar suport a en Felipe González. Va sortir l'Opera, va dir, així no podem seguir. Van agafar els vots, se'ls van ficar a la butxaca i cap a casa, i l'any demà l'altre va haver de convocar eleccions.
No, però això ja ho fan. Que això Junts ja ho fa.
Home,
això
ho fan,
no, no, sí.
Ho fan, però mantenen la gent als consells d'administració, que bueno, tu ho sabes, sí, però, mantenen... Però, vull dir, tot és de fireta.
Però això de mantindre o no mantindre...
Home...
Està bé. No, això no defineix la gran política.
Home, no defineix la gran política, però se'ls veu el llautó.
Però, bueno, d'acord, aquí el llautó se'ls pot veure a tots, però no defineix la gran política. La gran política la defineix si tu votes això o votes allò. Si tu votes... I Junts ja no està votant res. Però si tu
verbalitzes una ruptura ja inapel·lable, però Junts el que juga és jo no estic votant res, però en últim moment m'abstinc, per últim moment...
Bueno, més... No, és que no es vota res. Però la gran diferència és que quan això Pujol li ho fa a Felipe González, que és un polític d'una altra època,
sí, considera
que,
gent si,
no,
seriosa,
que
sí.
Si ja no... Bueno, d'una altra època, considera que si ja no té els vots, pues ja no val la pena continuar. I considera, alguns altres consideren en aquella època que si no podien aprovar pressuposts també havien de convocar eleccions. Tot això ha passat a la història.
Sí,
I el que ha canviat respecte a Rajoy i la seva moció de censura és que la va perdre. Clar. I aleshores, Felipe González, perquè considerava en aquell moment que si no tenia suport parlamentari havia de convocar eleccions i havia de dimitir. I Rajoy, perquè va perdre. I res d'això ara s'està donant.
Però compte, Rajoy també va perdre perquè el PNB... O sigui, va ser el PNB.
És igual.
I el PNB ho ha pagat car, eh? Mira ara com estan les coses al País Basc.
D'acord. No ho sé si ho va pagar per això o per altres coses. Perquè, home, no tots són de mèrits d'alguns, sinó que els altres també poden tindre alguns mèrits. I el desgast, quants anys porta el PNB? De tota manera, el que està clar és que no és una cap circumstància, ni com era Felipe González ni com era ara. I tot depèn de la resistència d'un senyor, ara em diuen aquesta paraula tan xula, no l'ha dit a vostè abans, resiliència. Ara ja no hi ha resistències, tot el món és resilient. Pues mira, tenim un resilient. Però on està
resilient.
Tu? Deixem que us talli. Hem fet una mica d'agora preventiva, intentant analitzar el que farà o el que dirà Junts. Ara ho sabrem, ha arribat l'hora de la veritat. 9:02. De seguida saludem el secretari general de Junts, Jordi Turull, aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola.
Hola.
Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Atreim a la terra la boira que hi passa. Som l'aura divina de la llibertat. de Cap al tard, de Joan Alcover, 100 anys de la seva mort.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
9 i 5 minuts del matí. Jordi Turull, secretari general de Junts, bon dia.
Molt bon dia.
Què li respon a Feijó, sí o no?
Doncs, si m'ho deixa explicar, perquè són diverses coses.
Endavant.
Primer, en relació a aquesta oferta, i com molta gent ha preguntat, miri, nosaltres, com a força independentista que som, no estem ni per falcar el PSOE ni per falcar el PP. Nosaltres, a cada votació, l'únic que ens mou és allò que a cada moment pensem que és el més beneficiós pels ciutadans de Catalunya. Segon, nosaltres creiem que amb la situació que hi ha ara, i ho va dir perfectament Míriam Nogueras, la legislatura aquesta no dona més de sí, i el president del govern el que hauria de fer és convocar eleccions per un tema de convicció democràtica. Estàs governant a cop de decret perquè tens una majoria que no et dona suport en el d'això.
I si no ho fa?
Espera, acabo. Tercer,
cavi.
El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya, i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili, perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
Per tant, la proposta l'ha de fer el senyor Feijó en persona a Waterloo.
Nosaltres som seriosos, nosaltres no, és a dir, nosaltres no ho fem pels mitjans de comunicació ni escoltem les ofertes pels mitjans de comunicació. El PSOE en el seu moment va dir, escolti, nosaltres voldríem parlar doncs, de la possibilitat de veure si pot haver algun acord de legislatura, i vam dir, doncs, escolti, miri, sap què passa? Que les reunions les hem de fer, en aquest cas, a fora, perquè estem patint aquesta normalitat democràtica, i ja està. Per tant, si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
Però si no m'equivoco, Sánchez no va anar a Waterloo, hi va anar a Cerdán.
Sí, però el que fa les declaracions i el que està interessat és el senyor Feijó, i per tant el senyor Feijó i el Partit Popular, si tenen una proposta, doncs ja saben com funcionen aquestes coses, i nosaltres escoltarem. Però a partir d'aquí, escolti, nosaltres, insisteixo, nosaltres no estem per falcar ni a l'un ni a l'altre, perquè pels independentistes, com per tantíssima gent de Catalunya, el problema ja no és el PP i el PSOE, el PSOE i el PP, el problema es diu Estat espanyol. Aquest és el problema, perquè els greuges es van mantenint. Aquí només hi ha uns que volen comprar temps i allargar, i nosaltres a Junts per Catalunya ens movem amb una lògica molt diferent, que no és ni salvar uns, ni salvar els altres, ni salvar Espanya. Nosaltres ens movem per tot allò que ens pot aproximar més a la independència de Catalunya i per tot allò que pot ser més beneficiós pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Ens movem amb aquesta lògica. Per tant, hi ha molts relats que dius, escolta, aquests no ho faran perquè prefereixen aquests o prefereixen els altres. Nosaltres, si preferim alguna cosa, allò que nosaltres honestament creiem en cada votació és defensar els interessos dels catalans i les catalanes. Per això som a Madrid.
Per acabar de tancar aquesta qüestió, podria anar-hi un emissari de Feijó a Waterloo?
Miri, és que no ho sé, això...
Li obririen la porta?
Nosaltres volem, si és una proposta seriosa, sí, crec que l'ha de liderar la persona que pretén doncs, liderar això. Estem parlant d'una moció de censura instrumental, va dir ahir, sense Vox ni sense tot això. Si és una proposta seriosa, que ens l'expliqui, i amb quines condicions, perquè això no és només una votació, això té unes conseqüències. Ara, nosaltres què insistim? Nosaltres insistim que el camí més ràpid i més fàcil, i insisteixo, el senyor Sánchez, ja li vam dir fa molt temps, Míriam Nogueras ja li va dir molt temps, passa que després el PNB va fer unes declaracions que semblaven que era una novetat, però Míriam Nogueras ja li havia dit, en seu parlamentària, que és on s'han de dir les coses, insisteixo, nosaltres som gent seriosa, en seu parlamentària li va dir, escolti, vostè creu que té motius per seguir quan té una majoria parlamentària en contra, per tant, escolti, ha de convocar eleccions, i això és el que nosaltres hem dit. Per tant, el PP, si el que no pot anar fent és allò, ara sí, ara no, ara aquí, escolti, té alguna cosa seriosa amb Junts? A Junts, quan hi ha alguna força política que té alguna cosa a dir-nos, doncs ens reunim. I si la cosa és molt seriosa, i aquest no és un tema menor, ens reunim a Waterloo, perquè partim aquesta anomalia, greu anomalia democràtica. Nosaltres tenim el president Puigdemont a l'exili, el diputat Lluís Puig, que no pot anar al Parlament de Catalunya, a l'exili, i el conseller Comín, que no pot prendre l'acte d'eurodiputat per, insisteixo, la no aplicació de la llei d'amnistia.
Moció de censura instrumental?
Bueno, és que si no és instrumental, crec que ell ja no ho ha situat ni aquí. No instrumental, i Vox i tot això, llavors és que no cal... És a dir, aquest senyor ha fet un canvi de guió. Van fent canvi de guió cada 15 dies. Si ell realment té interès, com qualsevol altra força política, nosaltres ens veiem amb moltes forces polítiques, quan hi ha un tema d'interès i el tema és seriós, escolti, això es fa en una reunió, i ells saben, tothom ho sap, des de Bildu, quan es vol reunir amb nosaltres, fins a qualsevol altra força política, que les reunions serioses les fem, doncs, a Waterloo.
Escolti, posats a fer giragonses, si Feijóo no fos el candidat alternatiu, això podria planar el camí d'alguna manera?
És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no? I no tenir un govern que està paralitzat, que cada dia deu pensar a veure avui quin susto tindrem, com ens en sortirem d'aquesta, com ens en sortirem de l'altra, i a més fent decrets que saben que no s'aprovaran en el Congrés dels Diputats perquè no tenen el nostre suport, però van fent gesticulacions amb decrets que encara complica més la vida, en aquest cas, els catalans i les catalanes, que és el que ens mou, i per tant és que és un tema de convicció democràtica. Jo crec que en qualsevol país europeu d'arrel democràtica, amb una situació com té el senyor Pedro Sánchez, ja faria dies que hagués dissolt el Congrés i hagués dit, escolti, que parlin els ciutadans. Jo crec que en una situació d'aquestes, el més lògic és que parlin directament els ciutadans. No?
Avui Feijóo serà al Cercle d'Economia. Els preocupa que augmenti la pressió, per exemple, dels empresaris?
No. Nosaltres, escolta, nosaltres ens devem als ciutadans de Catalunya i crec que en moments, allò que en diuen de pressió, n'hem passat de molta manera. Nosaltres no ens despistaran de quines són les nostres prioritats, quina és la que entenem la nostra missió al Congrés dels Diputats i, en aquest cas, a Catalunya. Vull dir que nosaltres, amb els empresaris, amb els ciutadans, amb els col·lectius, amb el tercer sector, etc., social, tenim contacte permanent. I per tant, escolta, allò de susto muerte, perquè és el que la gent veu entre els uns i els altres, escolta, nosaltres el que estem és defensant allò que bonament a cada votació a Madrid, diem, això és interessant pels ciutadans de Catalunya.
Abans de Sara González feia un repàs una mica a la fracassada estratègia de seducció del Partit Popular cap a vostès. Deia, clar, el Partit Popular aquesta legislatura ha dit amnistia, no, un nou finançament per Catalunya, no. És a dir, han quedat uns quants nos. Què ho podria posar sobre la taula el PP per seduir-los a vostès?
La Sara González, si fa el mateix amb el PSOE, diràs, amnistia no està aplicada. El català a Europa no està aplicat. El finançament, ara sembla que és un finançament orbital, etcètera, etcètera, no? Per tant, diu, escolta, uns et venen de cara i els altres no venen de cara, però van amb un pal i una pastanaga. I nosaltres al PSOE li vam dir, escolta, ja no hi ha prou pastanaga per tants cops de pal, i per això nosaltres fa temps que l'acord de Brussel·les doncs el vam donar per finalitzat, perquè amb gent que no compleix, amb gent que t'enganya, amb gent que et diu que sí, que tot són excuses, etcètera. Jo em recordo una vegada que en un dels contactes una persona que m'estimo molt, 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 ja no sé si hauria de dir, però bueno, és igual.
Digui.
No, va dir, escolta, no us deixeu enganyar. El PSOE només compra temps per mantenir-se a la Moncloa, només compra temps. I quan no hi ha una excusa, hi ha una altra. I quan no, hi ha una altra. I quan no, n'hi ha una altra. I per això nosaltres vam donar per finalitzat a l'acord de Brussel·les. Però vostè ha fet un repàs de coses, sí, del PP, que si les mires amb el PSOE, dius, bueno, exactament l'amnistia...
Es va aprovar l'amnistia, això sí.
Sí, sí,
però beneficiat uns, sí, sí, però no està unes quantes persones.
Sí, 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 però no està...
No tothom.
No està aplicada a tothom, eh? I es va allargant, i es va allargant, i es va allargant. I fixi's que nosaltres, quan hem criticat els jutges, clar, nosaltres, una paraula que tothom s'hi va resistir molt en el seu moment, quan nosaltres estàvem negociant a Ginebra, els hi parlàvem de l'ofer, uh-huh, negaven, dèiem, això. Fixi's, ara, els grans temes els acaben pactant, no ens enganyem, perquè a vegades aquí ens despistem, els grans temes els acaben pactant PP i PSOE. Es queixen d'uns jutges que ells amb el PP han pactat la composició de la cúpula judicial, però de què ens estan parlant? I, escolti, i nosaltres també els recordem una altra cosa. Quan els interessa, per fomentar a nosaltres, pacten PP i PSOE sense cap mena d'escrúpol. Vull dir, estem a la ciutat de Barcelona, no van tindre cap mena de problema el PSC per pactar amb el PP i el PP amb el PSC perquè Xavier Trias no fos l'alcaldable, no? Per tant, escolti, això de que els uns són tan bons i els altres tan dolents, per Catalunya els dos són molt dolents. Uh-huh.
Deixem tornar-li a insistir. Què hauria de fer el Partit Popular per intentar convèncer-los a vostès? És a dir, què podria posar, què hauria de posar sobre la taula?
No, primer ens hauria d'explicar si això va en sèrio o no va en sèrio, i quines pretensions tenen i què vol dir instrumental exactament, uh-huh, i en quin període i tot això. És que ens ho han d'explicar. Per tant, no es tracta de què hem de posar sobre la taula o no hem de posar sobre la taula. Nosaltres sobre la taula només posarem allò que bonament creiem que és bo pels ciutadans de Catalunya. I crec que ara mateix, amb una legislatura que no dona per més, amb tants reptes i necessitats, amb tants patiments que té la gent, amb aquest empobriment silenciós que hi ha de tantes classes mitjanes que no se'ls para de collar a nivell d'impostos, etc, 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 cal una acció decidida. Primer començant per Catalunya, perquè no ens despistem. Nosaltres la prioritat la tenim al Parlament de Catalunya, que ara debatrem uns pressupostos que ni per imaginació aborden els problemes que nosaltres creiem que ha d'haver-hi i s'han d'afrontar a Catalunya, no? Per tant, el primer que has de fer és escoltar. Escolti, vostè per què la vol, com la planteja, etc. I insisteixo, si volen alguna cosa, que ens ho vinguin a explicar a Waterloo.
Vostès ja han dit, ho ha reiterat vostè ara mateix fa uns minuts, que el PSOE, que Pedro Sánchez, el que ha de fer és convocar eleccions. Què passa si van passant aquí les setmanes i no convoca eleccions?
Bueno, que cada vegada jo crec que s'anarà fent més evident que estàs al poder pel poder. Jo crec que això encara ja no només per un tema ja de tots els temes judicials que han sortit, que aquí hi ha de tot i aquí ja es veurà com acaba una cosa i com acaba l'altra. Jo ho sento molt, jo a la meva vida he mirat de ser coherent i jo la presumpció d'innocència la defenso. Sempre ho he fet per gent que ha estat, per gent que, collons, que ha demanat per mi anar a la presó. Però jo això m'ho crec, els principis de l'estat de dret, de la presumpció d'innocència, ja veurem el que hi ha, però una cosa és el que és legalment punible i l'altra, el que moralment o èticament és reprovable. Vull dir, perquè els polítics, hi ha una sèrie de vots que no els hem fet. Sempre faig la broma aquella, no hem fet ni el vot de pobresa, ni el de castedat, ni de tot això, però sí que un polític ha de fer el vot d'exemplaritat. I aquí estan sortint moltes dinàmiques i moltes coses en què les línies d'això, no? Però jo crec que al final això no es podrà aguantar de cap manera i en comptes de resistir-te al poder, dius quin sentit té si no pots tirar res endavant? Quin sentit té si tens una majoria parlamentària en contra? Perquè ara vent-hi el Partit Nacionalista Basc que també demana eleccions. Què és el poder pel poder? Doncs sí, és el poder pel poder. Això és el que es mou. Per això no hi ha pressupostos. Per què han d'haver-hi pressupostos si estic allà pel poder pel poder? Però això als socialistes els hi ha passat a l'estat espanyol, els hi ha passat a Catalunya i els hi passa a Barcelona. Quant temps hem estat aquí, ells han pactat amb qui hagi fet falta, sense un projecte clar. Dius, no, és que hi ha aquest projecte absolutament ambiciós que el tirarem endavant. No, ho fan per estar al poder. I llavors això té aquestes conseqüències, no? I jo crec que això amb ell ni els socialistes reals acabarà beneficiant si es van agafant allò en ferro ardent per estar al poder, perquè si tu no vas aprovant res al Congrés dels Diputats ja m'explicaràs quines reformes pots fer. Però és que inclús a nivell de Catalunya no se'ls hi pot plantejar res seriosament amb un govern que està més pendent de veure quin jutjat avui han d'anar o no han d'anar o què han de fer i han de deixar de fer, no? I més amb la màxima aquesta de que per ells el PSOE, on li passa una cosa, per ells el partit no és un instrument. Per nosaltres Junts és un instrument al servei de poder assolir uns objectius. Per ells es queda acreditat que és una finalitat. Fixi's, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya ens explicaran el que voldran, però venien les 7 plagues si no s'aprovaven durant un temps. Per què van trigar tant? Què van esperar? A no molestéssim a la senyora Montero a les seves eleccions andaluses. És que és així. Ja hem passat, el govern de Catalunya ha passat de no molestar Pedro Sánchez a no molestéssim a la senyora Montero. Clar, amb aquesta situació, qui acaba sortint perdent, com sempre, és a Catalunya. I en canvi, si tu defenses un projecte ambiciós per Catalunya, tu també t'has de plantar i no anar fent bullir l'olla, perquè, insisteixo, a Catalunya la gent té molts patiments i tenim uns reptes immensos per tirar endavant.
Vostès, el PP i Vox, han demanat que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el finançament de la campanya de fa 2 anys que investiga l'Audiència. Tenen sospites de finançament irregular?
Bueno, més que sospites, és el que consta a les actuacions judicials i que parla de derivades de diners, de tots aquests diners que sembla que el PSOE doncs, tenia per vies no legals i que s'han derivat per vies no legals, això és el que apunta la instrucció, doncs, cap al PSC, i no se sap quan, i a més, ara, quan es vagi allò submergint-se en la causa, poden aparèixer menys coses. Nosaltres som partidaris d'una cosa, és a més informació, menys rumorologia. I, per tant, s'ha de comparèixer. I s'ha de comparèixer on? Deia abans, són seriosos, amb seu parlamentària. Escolti, si això hagués passat al revés, els socialistes ja haguessin presentat i demanat i insinuat i no sé què. Escolti, aquí surten coses, és igual que hi ha moltes contractacions amb empreses xineses, etc, etc, de l'època que el president Illa era ministre. Aquí a Catalunya han hagut molts contractes d'aquests que dius, i de cop i volta, com és aquesta afició per la Xina que ens ve de cop i volta. És a dir, aquí hi ha tota una sèrie de coses que s'han d'aclarir. I on s'han d'aclarir? No a través d'acusacions o insinuacions a mitjans de comunicació, no, dient, escolti, vostè, president de la Generalitat, en tots aquests sufragits, d'una manera o altra, hi va sortint, doncs, escolti, vingui al Parlament i expliquis. I nosaltres també preguntarem i també explicarem.
Illa, de moment, no ha demanat compareixer. Sí que ho ha demanat Pedro Sánchez en el cas del Congrés.
I per Sant Joan, i a més, per Sant Joan, per Sant Joan. L'altre dia em deien que no sé quina festa de no sé quina comunitat autònoma hi ha, que per això no es fa ple al Congrés dels Diputats. Sembla que és Múrcia, una festa a Múrcia. Que deu ser molt important, però no es fa ple al Congrés dels Diputats. I, en canvi, una festa que és la festa de tots els països catalans, doncs aquell dia tots els diputats catalans, doncs mira, hauran d'anar a Madrid. Ei, si va, cap problema, perquè nosaltres aquesta compareixença l'hem demanat i nosaltres al peu del canó, sigui festa o no sigui festa. Però a veure què ens explica. Ara serà bo si ell es queixa, insisteixo, de l'actuació dels jutges, perquè nosaltres això, mira que els hi vam dir, els hi vam advertir. Això de l'ofer és com el vent. No es veu, però pot fer molt mal.
I n'hi ha aquí de l'ofer, també?
Bueno, ho veurem. Hi ha moltes coses que dius, ostres, i aquí hi ha unes causes, secrets de sumari, que tenen de secret, el que... Vamos, no, és que no sé ni com fan servir aquesta expressió. Dóna la casualitat, no estic traient cap conclusió, dóna la casualitat que tots els que nosaltres... a Suïssa estaven a l'altre costat, estan tots imputats. Bueno, és allò de... que deu haver-hi aquí, però clar, quan el Laufer el van patir i el seguim patint els independentistes catalans, ells deien que no, el màxim respecte a la justícia, semblava, vamos, que la justícia era una cosa de lo més avançat d'Europa. A l'estat espanyol hi ha Laufer, l'estat espanyol contra els independentistes aplica el codi penal de l'enemic, i això és així. Marchena i Llarena amb el tema de l'amnistia, per mi estan prevaricant, perquè la voluntat del legislador és molt clara, la voluntat de la llei és claríssima, i a més en el cas, per exemple, del president Puigdemont i d'en Lluís Puig i d'Antoni Comín, en què queda clar que s'han d'aixecar qualsevol mesura cautelar, haurien de poder venir aquí, i no els hi dona la gana de fer-ho. Per què? Perquè es van posar en contra de l'amnistia, recordem-ho, abans de que es fes pública la llei. Es van manifestar amb togues contra la llei d'amnistia. Aquesta gent és la que ha de resoldre sobre l'amnistia? Per la mort de Déu, no? I per tant, escolti, és que Espanya... parlen de les clavegueres de l'Estat, però és que no són les clavegueres de l'Estat, és que és un estat convertit en claveguera, com va dir molt bé una persona, no precisament radical, no? I estem aquí, i ara, escolta, donde las das las tomas, i al PSOE, doncs, li està passant això, que se li obren fronts absolutament per tot arreu. El PP també en té, perquè tot això del Montoro, totes aquestes coses, d'això no se'n parla, però el tema d'Hisenda i tot això, si es confirma, això és d'una extorsió, vamos, que només et falta allò que tinguis el cap de cavall al llit,
En tot cas, del que pugui dir Sánchez al Congrés, em pot vendre que faci alguna cosa més o no junts?
No, perquè nosaltres el que digui Pedro Sánchez... És a dir, nosaltres per què trenquem l'acord de Brussel·les? Perquè no ens en fiem. Perquè ens han dit unes coses que es complirien amb uns terminis, i no només els grans temes com el català a Europa, com el tema de la llei d'amnistia, sinó altres partits temes d'aquests que sempre hi havia una excusa per anar-ho retreçant a la seva línia de comprar temps i d'allargar i d'anar només a la seva. Per tant, nosaltres, la credibilitat que pot tenir Pedro Sánchez, home, per un dia que comparegui allà, doncs evidentment que no ens la creurem.
Amb això que em diu ara, no sé si fet la següent pregunta, però vaja, li faré. En aquest context, el govern del PSOE intenta d'alguna manera reprendre la iniciativa política amb la negociació del nou finançament pel que fa al nou responsable d'Hisenda. El govern espanyol ha anunciat una ronda amb les comunitats per començar a abordar aquesta reforma. Quina serà la posició de Junts si la proposta arriba finalment al Congrés?
Nosaltres, la proposta és la que nosaltres hem defensat sempre, i creiem justament que en un moment de debilitat tan absoluta del govern de Pedro Sánchez és un moment per aprofitar-ho. Nosaltres aquí vam fer una crida, en aquest cas Esquerra Republicana, per no moure'ns en la lògica de 7 i 7 diputats, sinó de 14 diputats en un tema tan substancial com aquest. I nosaltres sap que defensem el concert econòmic per Catalunya. I ens el mereixem. Catalunya hi tenim tot el dret. Catalunya porta masses anys d'asfíxia financera, i per tant aquest tema s'hi ha d'anar amb tota la unitat, tota l'ambició, no només de 14 diputats a Madrid, sinó de tot el que seria tota la societat civil, econòmica i social del país. No es pot sortir ja renunciat de casa, perquè sembla que això és massa complicat. I vull recordar que hi ha un acord d'investidura del president Illa i del president Sánchez per part d'un partit en què es va prometre el concert econòmic singular, en deien. Però la paraula era concert econòmic. Doncs, home, en aquest moment d'absoluta debilitat del govern de Pedro Sánchez, si és veritat que això va en sèrio, jo crec que es torna a fer bullir l'olla. I fixi's que han tornat a esperar a que acabessin, és que són d'un sectarisme impressionant, han tornat a esperar que acabessin les eleccions andalusa, perquè sense aquest tema ja es van fumar la nata que es van fumar, amb aquest tema doncs encara es ve violentat més. Sempre es mouen per interessos de partit. I per tant nosaltres estem allà on estàvem quan es va començar a parlar d'aquesta qüestió, que me'n recordo que es deia que arribaria a votar-se al Congrés dels Diputats, i vam dir això encara no han ni arribat al Congrés dels Diputats, però una cosa que perpetuï l'asfíxia financera de Catalunya no tindrà el nostre vot. Encara diu, no, home, guanya una miqueta més, sí, un euro més, dos euros més, no, 4.000 milions d'euros, sí, 4.000 milions d'euros ja és només el que ens fa falta per cobrir mínimament les necessitats de la sanitat tan tensionada que tenim en aquest país. Però, escolti, els 22.000 milions d'euros que any rere any no hi ha hagut cap altra zona del món, i això està estudiat, que hagi resistit el que està resistint Catalunya amb aquesta qüestió d'infrafinançament o d'expoli fiscal. I com ho compensen els governs socialistes i els d'esquerra? A base d'acollar més a la gent i anar fotent impostos. I vinga, i anar acollant, i la gent, mentrestant, se'n va empobrint. Per tant, nosaltres amb aquest tema estem on estàvem fa 3 mesos, quan se'n va començar a parlar, o quan va haver-hi aquell famós acord de finançament entre Esquerra Republicana i el govern de la Generalitat, però que depenia del govern de l'Estat. I Esquerra Republicana ho sap perfectament, els hi hem dit, els hi hem explicat, i això de Podem anar absolutament a la una, no només per millorar aquesta proposta, sinó per fer aquella proposta que vosaltres vau defensar per fer un president de la Generalitat, i que tenia molts i molts punts en comú amb el que nosaltres defensem.
Vostès fa més o menys mig any que van trencar relacions amb el PSOE. En aquest temps han permès que s'aprovés alguna llei al Congrés. No sé si donant ara la legislatura per acabada vol dir que vostès no donaran vot de suport, o en tot cas s'abstindran i permetran que s'aprovi algun projecte d'aquest govern.
Nosaltres cada votació la situem en termes del que és el que objectivament i honestament, vull dir, el que des del nostre punt de vista és el que és més interessant pels ciutadans de Catalunya.
Per tant, això no varia.
Això no, és que sí. La nostra estratègia a Madrid d'anar allà a defensar el que per nosaltres són interessos dels ciutadans de Catalunya no ha variat ni variarà. Segona, si són allò de deutes pendents, doncs, home, evidentment que nosaltres, si és un deute pendent, és com aquell que està en situació de concurs i de fallida, doncs els acreedors volen anar cobrant, no?
Per exemple, la delegació de les competències en immigració no s'ha tornat a parlar més.
No se n'ha tornat a parlar més, i si arriba i es vota, doncs evidentment que nosaltres votarem en un tema absolutament fonamental de tenir un model i una resposta catalana a un fenomen com el repte demogràfic que nosaltres tenim a Catalunya, que diferent, i amb tot el que ha aprovat aquesta nit la Unió Europea, etcètera, de tenir un model català pel que fa a tot el fenomen de les migracions i dels reptes demogràfics que nosaltres tenim al país.
Alguna qüestió més de política d'aquests dies? Per exemple, el conflicte dels docents. Què li sembla l'acord que finalment ha arribat al Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris de l'educació?
Jo crec que, fixi's, nosaltres amb aquest tema d'educació, nosaltres ens vàrem fer una oferta d'un acord de país per la qualitat educativa. És a dir, jo crec que això soluciona una emergència, o pot solucionar una emergència, veurem al final què voten els docents. Però els reptes, les necessitats, les exigències que hi ha cap al professorat en aquests anys han canviat tant, se'ls hi ha posat tanta responsabilitat a sobre i, en canvi, se'ls ha protegit tan poc. Cada 2 per 3 es canvia la legislació, cada conseller o consellera que arriba al Departament d'Ensenyament vol deixar la seva petjadeta, la seva originalitat, que encara ho complica més tot, i nosaltres hem ofert un acord de país. Per què? Doncs perquè els reptes que té ara l'educació, és que només has d'anar a una escola, són increïbles. El que estan aguantant els mestres és d'una heroïcitat increïble. I, per tant, hem de parlar de moltes coses. Hem de parlar, quan ells diuen, de les ràtios, però jo començaria per parlar de l'autonomia dels centres. Perquè no és el mateix parlar de ràtios en segons quines zones de Barcelona que en no sé quina escola de la Garrotxa o quina escola d'això, que diu, escolta, jo en comptes de 24 en puc tenir 26, no passa res, però és que n'hi ha que 24 per la problemàtica que tenen, no d'això. Aquí ha d'haver-hi un empoderament dels mestres, uns recursos per la formació dels mestres, els equips de suport. Si nosaltres hem fet una aposta per l'escola catalana, diguem-ne, inclusiva, I, a més, hem de evolucionar el model del dret a l'educació, el dret a l'èxit escolar, que això no ho hauríem de perdre mai de vista. Tot això vol dir recursos, tot això vol dir suports. No és estrictament només un tema de la nòmina de final de mes, que sí que s'ha d'actualitzar i millorar. I per això nosaltres vam dir, escolta, per què no fem un acord de país? Perquè és una de les columnes de l'estat del benestar i són els fonaments del país. En funció de l'educació que tindrem, se'ns projecta un país endavant o no se'ns projecta un país endavant d'una manera o d'una altra. Que no sigui que cada dos anys es van canviant normatives. Fem un acord de país per la qualitat en què intervingui tothom, evidentment, els partits polítics, però també els agents socials representatius dels mestres, la comunitat educativa, les famílies. També tenim responsabilitats, les famílies, perquè aquí hi ha hagut un canvi de valors que tot es torna a abocar al mestre, els que som d'antes.
Sí.
No, això jo ho he vist, els que som d'antes, quan algun mestre et posava una nota per portar a casa, arribaves a casa mig tremolant. Ara, quan un nano arriba amb una nota a casa, és que jo veig molts pares que m'han de dir al mestre però què s'ha cregut? Vull dir, les famílies també han de fer una... I, per tant, també han de participar. I la família també estan tipes de que cada vegada et van canviant lleis i normatives. Fem un acord de país a Catalunya que respecti l'escola catalana, que, evidentment, el tema de la llengua com a factor de cohesió sigui absolutament irrenunciable. Fem un acord de país. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, hem fet aquesta proposta i abordar totes aquestes qüestions. I deixem de que el debat sigui l'enfrontament entre l'escola pública i l'escola concertada, perquè això distraiem de lo important. Tots formen part del Servei d'Educació de Catalunya, tots formen part d'una xarxa. És que si n'enfonses un, enfonses tot el sistema. I potenciar l'escola pública no ha d'estar renyit amb reforçar també a l'escola concertada, perquè si l'escola concertada se n'atipés, perquè no hi hagi ningú que fa calés amb l'escola concertada i digués, mireu, aquí us quedeu les claus, això és el col·lapse total, eh? I, per tant, si això és com el tema de la salut, que s'ha demostrat que la concertació entre el que és de l'ICS i el que és el Servei Català de la Salut fa que vostè, si té una urgència, escolta, te l'atendran, i tant és la titularitat que sigui del centre que sigui, i que, per tant, l'objectiu és protegir el pacient, no el sistema, sinó protegir el pacient, fem una cosa amb educació, un acord de país per la qualitat educativa. Això és el que nosaltres proposem. I l'acord aquest, doncs, bueno, ja és el segon acord històric que tenim, perquè el primer que van signar històric i va llançar tots els professors allò a sortir a manifestar-se, aquest segon tornem a estar històric. Jo crec que això és un pedaç, però crec que aquí hem de tenir... que tant de bo el tema salarial s'acabin posant d'acord i s'arregli. Però ens equivoquem si ens pensem que per arreglar unes nòmines, perquè això ho diuen els mateixos mestres, sí, a mi m'arreglaràs la nòmina, però jo segueixo tenint els mateixos problemes per poder donar allò, el nivell de qualitat que jo com a mestre vocacional vull pels meus alumnes.
Demà passat sabrem si els mestres accepten aquest...
Fixi's sí. Que a la ciutat de Barcelona, em sembla que era l'any passat, amb tot això de la matrícula viva, van entrar, durant el curs ja començat, com 13.000 alumnes. Però és que n'hi havia 6.000, que era la primera vegada que veien, oh, això és una escola. Això per gestionar per un mestre, escolta, tot això no és gens sentit.
És clar, li deia que demà passat sabrem si els mestres accepten o no aquest preacord. En cas que no l'acceptin, què hauria de fer la consellera?
Home, la consellera el que hauria de fer és el que fa molt temps que no va fer, jo ho ha hagut de fer a última hora, i quan parlo de la consellera em refereixo al govern de Catalunya, que és escoltar i dir, escolta, si tinc tota la comunitat educativa en contra, home, molt bé no ho de que està fent, no? I per tant, escolta, generar, trobar aquell punt d'acord i sobretot escoltar molt, no imposar, perquè si imposes, això no surt mai bé, i això tindrà una durada fins que d'aquí un any i mig tornem a tenir el problema, no? I per tant, mirar-ho amb gran i empatitzar molt, sobretot, a vegades hi ha un problema d'empatitzar. És que si, no sé, si es passés 3 dies en una escola, potser veuria a quin pas s'hi dona. Mm-hmm. I tot el que, la pressió que han de tenir els mestres. Jo crec que amb el tema educatiu i aquests acords que si ara sortirem o no sortirem, s'està fent més una gestió de supervivència que de planificació profunda amb el que cal, amb tot el que cal amb el sistema educatiu de Catalunya.
Una altra qüestió també que ens ocupa i ens preocupa aquests dies és l'augment dels tirotejos. Sí, una cosa excepcional, i cada cop és una cosa doncs, potser més freqüent, encara que et segueixin excepcional. Pues imagina... Cap de setmana, dos, Tordera i l'Hospitalet. En el cas de l'Hospitalet, aquesta nena ferida, una nena de 10 anys. Ahir en parlàvem amb l'alcalde de Badalona, García Albiol, i ens deia que amb l'actual marc legal és impossible combatre el crim organitzat. Demanava més mesures al Congrés, al Parlament, etcètera, etcètera, per fer front a aquests tirotejos. Vostè està d'acord?
Mira, primer, jo el que... Vostè abans parlava d'educació.
Sí.
Els Mossos d'Esquadra on han d'estar és al carrer, no a les assemblees de mestres. Ho dic perquè... Ni a les escoles. On han d'estar és al carrer perquè tenen una funció molt preventiva. Si tu veus més passejant, més policia, doncs t'han estat això. Nosaltres el tema de la seguretat és un tema troncal. Escolta, nosaltres hem estat aquí que fins que no s'ha aprovat la llei de la multireincidència... Perquè el seu era d'aquelles coses que li explicava abans. Ho tenien allà amb un calaix. Ara sembla que tothom s'apunta a això de la llei del multiresidència. Ara, si a tu et roben un mòbil, t'ho podran fer una vegada, dues ja no t'ho podran fer, perquè això ja seran penes de presó. I com tot això, tantes altres coses que fins ara, per la quantia, no suposaven cap delicte. I clar, la gent en xas Castilla i per tant, aquí, la gent podia delinquir com vol. Doncs jo crec que el govern de Catalunya està despistat amb unes coses i no està tenint justament aquestes. Jo no sé si és un tema de reforma al Codi Penal, perquè el Codi Penal, quan hi ha un títol d'oteig, a veure, amb els temes d'intent d'homicidi o d'homicidi, etc, és claríssim. Ara el que han de notar aquesta gent és major pressió policial, i la pressió policial passa perquè més Mossos d'Esquadra estiguin al carrer i no amb altres coses que no han de ser de l'interès, en aquest cas, ciutadà ni de l'emergència ciutadana que hi ha, no? Però s'ha de ser impecable amb tot això, i per això per nosaltres la llei de la multireincidència ha estat fonamental. Era un clam dels alcaldes demanant, escolta, és que aquí la gent bueno, hi van i tornen, etcètera, etcètera, no? Per què? Perquè miri, jo de multireincidents n'he conegut molts, he esmorzat, dinat i dormit amb molts multireincidents. Hi ha dos tipus de multireincidents. Un és per diguem-ne per maldat, i n'hi ha que són per supervivència. Jo algun company de la presó em deia, jo és que al final anava a vendre droga davant dels Mossos d'Esquadra per veure si m'agafaven, dormia calent, entre pa i no sé què, ja passava el dia. Però entre els dos, entre els que ho fan per maldat i els que ho fan per supervivència, hi havia un nexe comú, que era la impunitat. Perquè entraves i sorties. Al final t'arribava un judici, quan t'arribava, llavors sí que et tocava. Això s'ha acabat. Amb la llei de la multireincidència, això s'ha acabat, no? I, per tant, el que no pot haver és una sensació d'impunitat. I insisteixo, menys Mossos a dins a les assemblees de mestres i a les escoles, i més Mossos al carrer i amb les llumetes del cotxe posats, i que la gent vegi que aquest és un país, perquè, a més, els Mossos d'Esquadra és un cos... És una molt bona policia. És una molt bona policia, però, clar, si la direcció política dels Mossos et diu, no, ara et dedicarem a altres coses, que dius, perdoni...
Aquesta pot ser una de les causes de l'auge de l'extrema dreta també a Catalunya. Li dic perquè una de les últimes enquestes que hem tingut d'unes eleccions al Parlament era del diari Ara, i deia que l'Aliança Catalana fins i tot trauria el doble de diputats de Junts. No sé què va pensar quan va llegir aquests números.
El doble de diputats de Junts? Ah, sí? No sé, jo d'enquestes, com que en surten una cada tres setmanes...
No se les creu.
No és un problema de creure-les. És a dir, miri, el país es troba en un moment... Catalunya és un país... La gent és molt potent. I és un país que ens hem agradat molt. És un país que ha brillat amb moltes coses. Però el país s'ha fet gran. I el trajo és el mateix. I nosaltres estem en un moment de reestructuració i de tornar a aixecar el país i de canvis profunds. Perquè, si no, el país se'ns desfarà les mans. I aquí calen decisions polítiques valentes. I, per tant, què li vull dir amb això? Nosaltres, davant de quan... I ara li parlava de l'acord de país en matèria d'educació. Nosaltres, si nosaltres ara només actuem amb ulleres electorals... o tothom actua només amb ulleres electorals, no ens en sortirem. N'hi han que atien el malestar, perquè hi ha malestar, perquè hi ha patiments de la gent, i n'hi ha que ens concentrem en les solucions. I jo no em despistaré justament d'aquí, en buscar solucions perquè hi ha alternativa, perquè hi ha país, perquè hi ha gent. I, en canvi, nosaltres què hem de fer? Doncs aquelles mesures estructurals. Jo abans li deia, escolti, hi ha... un fenomen d'empobriment de les classes mitjanes i treballadores, i gent et diu que tu ets més ric que l'any passat, i a tu... quan vas a comprar al supermercat, cada vegada et dona per menys. I tu abans et podies permetre unes coses que ara no te les pots permetre. I per això que nosaltres demanem que es baixin els impostos, que es baixi l'IRPF, que es baixi tot això, és per donar un respir a les classes mitjanes i treballadores. Quan tu tens un govern que tota la política d'ajuts el que fa és convidar la gent a perpetuar-se la cultura del subsidi i l'esforç no té premi, això emprenya molt a la gent. Perquè dius, escolta, jo em fot un far de pencar i no tinc dret a res, i aquell que no penca, i no t'estic dient si són d'aquí o són d'allà, o porten 15 dies aquí, o porten 4 generacions aquí, té premi. I per tant, nosaltres creiem que ha d'haver un canvi radical en moltes polítiques per tornar a aixecar el país, perquè el país hi és, el talent hi és, la manera de ser d'aquest país, el que han estat els valors que sempre ha defensat el catalanisme, hi són. I per tant, jo en què m'haig de fixar? En canviar l'estat d'ànim de la gent, no fomentant més el malestar, sinó dient, escolti, hi ha alternativa. Aquest país ho ha fet d'una altra manera i li ha anat molt millor de com ho està fent aquests governs, en aquest cas, d'esquerres, que diuen, no, escolta, aquí anem collant a la gent, anem collant a la gent, i ajuts, etcètera, etcètera, no? I, en canvi, la gent que s'esforça no té premi. L'ascensor social s'ha bloquejat. I aquest país era un país que hi havia esforç, hi havia ascensor social. Si vostè treballa, si vostè penca, vostè pot progressar. Quan es donaven dades de progrés econòmic, aquestes arribaven a les llars de Catalunya. Ara, creixement econòmic no va assimilat a progrés econòmic per les famílies, per les llars, no? Ho hem de canviar, però com que es fan tantes polítiques de postureig, tantes polítiques pel quedar bé, tantes polítiques que acaben portant a que se'ns està desfent el país de les mans. Quan fas uns pressupostos per contentar país, partits i no per abordar problemes de fons del país, et passen aquestes coses. I, per tant, nosaltres, a Junts per Catalunya, no estem pendents de les enquestes electorals, el que estem pendents és de que la gent visualitzi que hi ha alternativa, perquè el país hi és, que hi ha una altra manera de fer les coses i que nosaltres ens concentrarem en la solució, volem ser l'alternativa des de la proposta i no des de la cridòria, des de l'insult o des de fomentar més el malestar de la gent, perquè sobre això no s'edifica res de positiu. I nosaltres el que volem és que aquest país, que val molt la pena, molt, molt la pena, i la gent hi és, doncs que se n'en surti una altra vegada i tornem a brillar com ha brillat aquest país, que era amb l'enveja de moltíssimes coses, no a l'Estat, sinó arreu del món.
I en aquest esforç col·lectiu, Aliança Catalana ha de ser part de la solució? S'hi ha de comptar?
O sigui, jo ja sé que hi ha una afició tremenda en parlar, però jo vinc a parlar de Junts per Catalunya, no sé si m'explico.
Sí, però d'aquí un any hi hauran eleccions municipals i vostès hauran de decidir si pacten o no pacten.
Com tots els partits.
Sí, sí.
Com tots els partits. I per tant nosaltres, però sí, no, nosaltres d'aquí a les eleccions, nosaltres el que no farem és vendre la pell de l'os abans de caçar, perquè jo ja parlar de pactes un any abans de les municipals, quan no saps com t'anirà, és com un despreci als ciutadans. Nosaltres amb què estem concentrats?
Però no creu que el futur votant ho hauria de saber?
El futur votant hauria de saber. El futur votant el que ha de saber és el que defensem nosaltres. I nosaltres, evidentment, que tenim unes línies vermelles en qualsevol actuació per davant de qualsevol
institució. Recordava allò d'anar al notari pels pactes amb el PP. Si se'n recorda, de fa tants anys.
Bueno, jo em puc recordar moltes coses, però jo sóc Junts per Catalunya. Vull dir, vostè em parla d'una època i d'unes persones que no són de Junts per Catalunya. Jo parlo de Junts per Catalunya. Escolta, nosaltres el que ens concentrem, i aquest dissabte vàrem fer la convenció municipalista, nosaltres som els que tenim més alcaldies a tot Catalunya, d'una força potent i gent amb unes polítiques que estan molt bé, i per tant, què anem a fer? A treure un vot més, que jo crec que en traurem molts més en la majoria de municipis que les altres forces. Perquè, miri, els ajuntaments, o hi ha una majoria absoluta alternativa, o hi ha... o és l'alcalde el que té un vot més. Uh-huh. No és allò de que hi ha més regidors i menys. No, val? Per tant... Però, clar, a nosaltres només se'ns pregunta si pactarem amb aquest. No sé, jo no sé quantes vegades ha vingut Jaume Collboni aquí i se li ha preguntat, vostè tornarà a pactar amb el PP per ser alcalde? Perquè no ho he sentit mai. Resulta que aquí tothom pacta per fer fora Junts de les alcaldies i, en canvi, només se'ns pregunta a nosaltres qui pactarem. Miri, hi ha ajuntaments, ho dic perquè també... jo sempre ho dic, cada poble és un món. Miri, hi ha un ajuntament a què el govern hi ha Junts per Catalunya, el PP i la CUP. Uh-huh. Cada poble és un lloc diferent. Hi ha llocs que s'ajunten, doncs, la CUP amb el PSC, perquè el poble que la Sara coneix perfectament, que és Sant Celoni, sí, en què ens falten molts pocs vots per tenir la majoria absoluta, i allà s'ajunta la CUP amb el PSOE, amb el PSC.
Mira, i no passa res. El Cominal va reivindicar que per primera vegada aquest acord s'havia fet a Sant Celoni, i ho va reivindicar en positiu.
L'acord PSC-CUP?
No, l'acord Convergència-CUP en el seu dia.
Ah, sí, no, però vull dir que entre dos... ho dic perquè... Ja m'estranyava dir que...
No.
Conec el Jordi Cominal i no crec que hagi canviat tant, al revés, al contrari.
El que va succeint al seu dia per desbancar el PSC.
Cada poble és un món, entre altres coses, perquè regidors que són de partits diferents fan els pastorets junts, no sé si m'explico, i moltes vegades tires més per l'afinitat personal de qui t'entendràs. Això vol dir un acord polític? No sé, ara hi ha ciutats que no. Barcelona no fan els pastorets. Bueno, fan els pastorets ara que estan a l'Ajuntament, però a Junts...
Pastorots.
No, vull dir, aquí no poden dir que no, és que, mira, fan el Dara i Cirera i el Collboni fan els pastorets junts i són amics i no sé què. No, no, fora al carrer no. Però pacten. Se li ha preguntat a l'alcalde Collboni, al president Illa, quan ve aquí, escolti, vostè anirà pactant amb el PP per tenir les grans ciutats?
Li preguntarem. L'alcalde Collboni que ha de venir un dia d'aquests.
Doncs,
ara que parlàvem de Barcelona...
Estaré molt interessat en sentir la resposta.
Ara que estàvem parlant de Barcelona. És una bona notícia que vostès a Barcelona celebrin primàries? O hauria estat millor un candidat de consens?
Jo crec que és una bona notícia el fet de que els militants de Barcelona se sentin actors i no espectadors de la decisió de qui ha de liderar la batalla a Barcelona, que és capital de Catalunya, i a més és una cosa que ja no només és els militants de Barcelona, sinó que el conjunt dels militants de Catalunya se'n senten una mica allò amb expectació, perquè nosaltres, com a Junts per Catalunya, entre altres coses, doncs defensem la capitalitat de la nació a Barcelona, no? Vull dir, ara tenim un alcalde que si li preguntem quants cops ha anat a no sé quina ciutat d'Europa, no sé quina cosa, segurament hi haurà anat més vegades que a Manresa o a Mora d'Ebre, eh? Ho dic perquè si mirem els viatges que ha fet l'alcalde de Barcelona, no sé a quantes capitals de comarca haurà anat exercint la capitalitat del país, no? Per tant, escolta, aquest és un procés en què els militants hi diran la seva. Nosaltres, a Junts, tenim la sort que hi ha més gent, i gent bona i gent potent, que legítimament vol ser candidat, que no pas gent que no vol ser. Escolta, si nosaltres el problema que tindríem és dir, no, és que ningú vol ser, malament. En canvi, hi ha gent molt bona que ho vol ser. Doncs, escolta, quan hi ha gent molt bona que ho vol ser i cadascú té la seva legitimitat per ser-ho, escolta, com que, a més, a l'hora de fer la campanya i tot, allà haurem d'anar tots a una i la gent hi haurà d'implicar, què menys que aquella gent que aquí a Barcelona, doncs, tots els afiliats se'n fan un fart de treballar, moltes vegades, insisteixo, van guanyar les eleccions, escolta, i van donar de seguida el dol per despedit quan es va fer aquest pacte antinatura entre PP i d'això, i s'han fotut un fart de pencar els militants de Barcelona. Doncs ara sentir-se protagonistes de la decisió, doncs de les persones que demà al vespre sabrem al final quantes són que fan aquest pas, i ja està, i farem un procés absolutament net, democràtic, i escolta, el dia 21 de juny, jo en aquest tema a Barcelona només vaig dir una cosa. Abans de l'estiu, hi haurà candidat a Barcelona. És allò, arribes a la campanada, arribes allò on time, eh? I per tant, escolta, molt contents d'aquest procés i jo no voto perquè sóc de fora de Barcelona i...
No em dirà qui votaria, evidentment.
No si podem dir. No. Ah, és a dir, la normativa que es va aprovar en el Congrés de Calella, en un procés de primàries, per una lògica aplastant, els que som càrrecs de direcció del partit no podem fer-ho per una raó òbvia, i per tant, nosaltres, jo com a secretari general, el que haig de fer és vetllar, tot i que no sóc de la comissió territorial, la CMT, que se'n diu, perquè el procés sigui impecable, sigui net, com ho serà. Perquè, a més, escolti, aquest procés és entre amics, és entre companys de partit. Vull dir que no és allò... La batalla serà amb en Collboni, eh? La batalla serà amb en Collboni. Però aquest és un procés intern de companys de partit que compartim el projecte, i per tant la gent doncs votarà els militants i seran actors i no espectadors de la decisió.
Déu-n'hi-do, senyor Turull, les qüestions que hem repassat.
Déu-n'hi-do, sí.
Els seguristes estaven prenent nota. Si li sembla, fem una ronda ràpida de preguntes. Sara, comences tu.
Sí, abans, per posar en context les al·lusions que feia abans el Francesc, no? Estàvem fent un llistat de quines eventuals contrapartides podria obtenir Junts en una moció censura instrumental que presentés el Partit Popular. No havíem entrat en el balanç de greuges amb els socialistes, però en tot cas a mi m'ha sorprès la seva resposta sobre si moció de censura sí o no, perquè ha estat una mena de depèn, no? O sigui, la seva primera resposta ha estat... Bé, si és seriosa aquesta proposta, que vagi el senyor Feijóo a explicar-la a Puigdemont a Waterloo. Per tant, però això no és un no categòric. Això vol dir que hi ha una porta oberta...
No, hi ha una porta a escoltar. Estem parlant de moció de censura instrumental, sense Vox, instrumental. Instrumental què vol dir? No ho sabem. Instrumental vol dir que prens possessió d'avui i demà dissols el Parlament... De què estem parlant? Jo dic, escolti, aquest no és un tema menor. És a dir, un cop aquest senyor fa una proposta amb un mitjà de comunicació i ens apel·la a nosaltres som gent seriosa. Escolti, nosaltres ens ho ve a explicar.
Però igualment sorprèn que sigui ni sí ni no, en el sentit que és un partit que ha dit no a l'amnistia, ha fet activisme actiu a Europa perquè el català no sigui llengua oficial, ha dit que no al traspàs de les competències en immigració, i vostè em dirà, i amb el PSOE això tampoc s'ha complert, però és que potser aquí el pecat original va ser fer uns acords d'investidura que no depenien dels dos actors que van pactar. Jo ja admeto que la responsabilitat és major per la part governamental, però al final és veritat que es va aprovar la llei d'amnistia, no depèn del PSOE fer-la complir als tribunals. És veritat que el PSOE ha fet un treball actiu, i vostès ho saben, i vostès ho han reivindicat, perquè el català sigui oficial a Europa, però ha estat el Partit Popular qui ha aconseguit just el contrari. El finançament que s'ha posat sobre la taula a vostès no els agrada, però el Partit Popular no ha posat tampoc una alternativa que els hi pugui semblar millor. Per tant, sorprèn que amb aquest balanç, no, de no, no, no a totes les propostes clau que ha posat Junts sobre la taula, la resposta a la moció de censura sigui un depèn, o no sigui un no català.
És que tu parles d'una moció de censura, poden haver-hi moltes mocions de censura. Una és moció de censura que surti aquest perquè m'hi poso jo i governo jo, i a més amb el suport de Vox, aquest ja hem dit que ni parlar-ne, i que no cal ni que en parlem, val? L'altre és que nosaltres estem demanant al senyor Sánchez que faci, convoqui eleccions, i aquí se situa una nova proposta, que no és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar. Nosaltres ara el que estem demanant, i és així de clar, és dir, escolti, aquesta legislatura no dona per més. És dir, el tema de la moció de censura instrumental no és aquest per l'altre. És que tu estàs defensant que hi hagin unes eleccions, ja, perquè això ja no s'aguanta per més, i amb qui repercuteixes amb els ciutadans, i l'altre que et proposa és, diu, ell, però que ens ho expliqui, una moció de censura per convocar eleccions.
Entenc que preferirien que, si és instrumental, el candidat no fos Feijó.
Nosaltres el que preferiríem és que el president Sánchez convoqués eleccions, ja. Això és el que preferim. I escolti, la iniciativa aquesta d'això que ha sortit ho porta ell. Jo només estic enviant, dius, sorprèn que no hi hagi un no. Dic, escolti, si vostè fa una oferta a Junts, avui anirà al Cercle d'Economia. Tornar, potser, per, no sé, no tinc ni idea, potser és molt pretensiós, però tornar a parlar de Junts, o parlarà, ho heu dit als mitjans de comunicació, els empresaris, escolti, ei, estem aquí. Aquí vol dir Waterloo, a l'estranger. I estem a Waterloo a l'estranger perquè estem patint una normalitat democràtica, que tenim el president a l'exili, que és el president del partit. I d'aquesta normalitat democràtica, vostès alguna cosa saben i alguna cosa hi tenen a veure, val? Per tant, escolti, no ens vingui apel·lacions amb nosaltres, si pels mitjans de comunicació. Si de veritat això s'ho creu, bé, i es reuneix. Jo he dit que nosaltres no estem ni per falcar el PP ni per falcar el PSOE, perquè el problema es diu Espanya, i es diu Estat espanyol. I nosaltres el que ens mou és la defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya. Però si aquí es tracta de com demanem nosaltres de convocar eleccions, que ens ho expliqui. Que és el que dius, instrumental què? Tu de candidat, instrumental quan, la data de eleccions, instrumental no sé què. Primer que ens ho expliqui, perquè la iniciativa l'ha pres ell, i per tant, nosaltres no farem allò de ja demanar condicions i no sé què. No, 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 no. Escolti, si vostè vol ser seriós, perquè nosaltres ho som, ens ho explica. Si vostè no es vol ni reunir amb nosaltres, a on toca reunir-se amb nosaltres, doncs, escolti, deixi de fer el paperina.
Ah, no.
La senyora Turull, jo tinc la impressió que vostès ni es plantegen votar aquesta moció. I escoltant-lo atentament, jo crec que vostès no estan per aquesta moció, ni instrumental ni instrumentil. Sí, crec que, bé, no, que veu una oportunitat de sembrar pel futur una altra mena de relació. I llavors a mi tinc la impressió que la carta als Reis és... Home, jo veig difícil que el senyor Feijó els hi vegi a l'hora d'anar-se'n a Waterloo, a reunir-se, tot i que una foto Feijó Puigdemont a Waterloo potser sí, podria valer una missa, una moció de censura, però com li deia aquí el company, potser si envien
no
una missa...
No ens vol la foto, això ja ho dic, no la volem. La
bueno,
foto,
jo diria que no... sí que la volen. I tinc la impressió, i avui penso que a la carta als Reis hi ha una altra petició important, que és, bé, tenim les municipals a Barcelona, que són molt importants pel seu partit, la prova és l'interès que ha suscitat amb persones de primera fila, que potser que no torni a haver-hi vetos, o sigui que si Junts, o sigui que no tornés a passar que el PP, o sigui, potser vostès ja van treballant el futur per quan el PP, diguem-ne, governi i els pugui necessitar. Doncs jo vull Jo vull l'amnistia, vull la foto Waterloo i vull que no em toquin els nassos no... a l'Ajuntament de Barcelona.
No, això no està... No, no. Els nassos a l'Ajuntament de Barcelona ja ens els han tocat. I això...
Ja, però hi ha eleccions.
Exacte, exacte.
Mentre hi ha eleccions i esperança.
Ah, exacte, exacte. Però, no, nosaltres no estem en aquesta lògica. No estem en aquesta lògica. Nosaltres estem en la lògica que vam donar per finalitzat un acord que és el de Brussel·les. Nosaltres veiem que això ja no dona per més, que la situació del govern de l'Estat i el PSOE se li està complicant d'una manera tremenda, que no tenen el cap on l'haurien de tenir, i demanem les eleccions anticipades. Aquí hi ha un senyor que fa una proposta perquè hi hagin aquestes eleccions per una altra via. Si és seriós, que ens ho expliqui, i preguntarem, però no estem en la lògica justament aquesta. Perquè nosaltres, jo insisteixo, nosaltres a Madrid anem a fer el que anem a fer com a força independentista. Anem a fer això, no anem a fer altre. I, escolta, i ens és igual com ens etiquetin. Ens és igual, nosaltres anem a la nostra, perquè abans es diu, no, vostès amb aquest i amb aquest voten conjuntament. Escolta, no hi ha hagut ni una reunió, ni un comentari de passadís. Nosaltres votem que coincideixes amb altres forces. Miri, el PSC, el Parlament de Catalunya, ha votat conjuntament amb Vox i amb el PP més de 100 vegades. De 100 vegades. Amb quins temes? Tots aquells temes que són d'ambició nacional. I no veig cap titular. Ni veig que els que l'han fet president diguin, escolta, nosaltres no et vam fer president perquè quan hi ha un tema d'ambició nacional acabis votant amb PP i amb Vox, no?
El que pensem moltes persones és que aquí, tot i que vostès demanen coses que moltes persones podem fins i tot compartir, i la crítica que ha fet el tema de l'empobriment de les classes mitjanes, però aquí sempre tots hem pensat que aquí el que es ventilava era l'amnistia.
No, fixi's.
Doncs,
nosaltres,
no, doncs si no és així...
No, nosaltres el que no posarem per davant, i això el president Puigdemont crec que ha estat clar, no, el següent, és que una votació vagi en funció o no d'una solució personal. Ha estat claríssim. I li diré una altra cosa. Per allà el Ministeri, impulsat per un senyor no sé qui, s'està tramitant un indult. Per si, diuen, no sortís bé lo de l'amnistia. Eh? Perquè doncs, els que encara no estem amnistiats puguem quedar amnistiats de la inhabilitació. Jo he enviat un escrit oficial al Ministeri de Justícia dient que jo renuncio a aquest indult perquè jo el que no faré és res per blanquejar la presumpta prevaricació dels Llarenes, dels Marchenes i de tota aquesta gent de la cúpula judicial que van pactar PP i PSOE al Consell General per una solució personal.
Però vostè sap que si l'indulten, que vostè renuncia a l'indult, indultat estarà igualment.
Bueno, ja ho veurem. Però jo el que dic és que, i això amb el president Puigdemont ha estat molt clar...
Nosaltres... Igual que una condemna no és apel·lable, tinc entès que un indult tampoc, encara
no sé,
que vostè
mirar, renunci. Però el que sí que està clar, i això el president ho ha dit moltes vegades, nosaltres amb la situació, amb el context actual, nosaltres no anirem a buscar una solució personal, per molt que alguns, evidentment no és que ens agradaria, ho desitgem, ho esperem de que quan abans el president, en Comín i en Lluís Puig puguin estar aquí, però aquest no serà aquest, no serà el tema de buscar i pactar una solució personal. Perquè el país, insisteixo, a nosaltres el que es mou és el país. Ens mou Catalunya i no pot tenir un govern de l'Estat allò a amb el cap a no sé on i que el país es vagi deteriorant i fent polítiques de postureig amb Podemos i amb Sumar que tant afecten a les classes mitjanes i treballadores i que encara van complicant més la situació d'aquest empobriment que hi ha de les classes mitjanes i treballadores a Catalunya.
Fem una pausa i, Vicent, preguntes després.
El matí de Catalunya Ràdio.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
amics,
rialles,
llocs,
moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
Són les 10 del matí, recte final, a l'entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Pregunta, Vicent.
Bon dia, senyor Turull. Diu vostè una obvietat que és bastant comprovable i molt ràpidament. Diu vostè que quan el PP i el PSOE necessiten posar-se junts, es posen d'acord. Quan necessiten posar d'acord, vull dir, es posen d'acord. Diu també que, evidentment, l'actual alcalde de Barcelona ho va ser amb el suport del PP, i jo encara diria més, l'anterior alcaldessa de Barcelona, que estava en una altra ideologia, també va ser alcaldessa gràcies al vot del grup municipal de Ciutadans